És una secció diferent, una rara avis, aquests minutets per reflexionar, per pensar, per incomodar-vos també, que representen Feinejant en Filosofia, que ens acosta el professor Pere Martí quinzenalment. Bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha dies que toquem qüestions més d'actualitat, d'altres que són qüestions polèmiques, d'altres de pensament més profundes. Avui vens amb ganes de gresca.
Bé, has començat dient que alguna cosa d'incomoditat i avui vinc a expressar una incomoditat personal, que és l'origen. Quasi bé sempre la reflexió té el seu origen en algun tipus d'incomoditat, no? Però en aquest cas, potser demanaré la teva ajuda, i ja saps que això no acostumo a reconèixer gaire mai, que no sé per on vaig, però he de reconèixer que aquí estic una mica desorientat. Mira, la qüestió que vull plantejar té el seu origen a la ràdio. Soc bastant consumidor de ràdio.
Que bé.
No, és un mitjà molt, molt útil perquè no t'absorbeix com la imatge i no és que pugui ser realment tres coses alhora, almenys nosaltres, els de l'antiga generació, no ens és possible, però sí que és, crec que és un mitjà molt útil i per això continua estant avui dia en, quasi bé, jo diria que en alça, no? Però la qüestió és que ara fa un temps, no sé si tu això doncs ho vas escoltar, hi havia una falca institucional, últimament n'hi ha moltes, però n'hi havia una que generava una certa incomoditat, una falca sobre la masculinitat. En aquesta falca sortia moltes vegades la paraula ous. I això em va xocar perquè era una falca que en principi era contra el concepte tradicional de masculinitat molt lligada amb aquesta, des del punt de vista del llenguatge col·loquial, amb aquesta expressió dels ous.
Podríem substituir ous per testosterona?
O que fos, però també vaig pensar, bueno, potser és una de les estratègies, a vegades la publicitat d'aquests estratagemes raros, no?, que per cridar l'atenció doncs provoquen rebuig, etc. Potser és això, però al cap de 5 o 6 vegades, ara no sé si encara s'emet, però va ser molt insistent, vaig arribar a centrar quina era realment la causa d'aquesta incomoditat. Perquè al final de la campanya el lema era per una masculinitat feminista. I això a mi em creava una distorsió, no? Què passa aquí? I d'entrada, masculinitat i feminista són termes
que xoquen.
Que xoquen, però d'entrada no són termes, podríem dir, estranys. Però què passa quan els ajuntem? Doncs que surt una cosa que no té sentit. Perquè la masculinitat pot ser, si vols, femenina, que seria una cosa rara, contradictòria, però lògicament plausible. Però la masculinitat no pot ser feminista, perquè estem atribuint a un concepte abstracte la capacitat d'actuar com un subjecte, és a dir, que et fer accions, prendre decisions, etc. I això, des del punt de vista lògic, no se sosté. Una persona pot ser feminista perquè adopta aquesta opció ideològica, política, com la vulguis definir. Si m'apures, una teoria pot ser feminista, que tampoc és del tot correcte, perquè les teories són rigoroses, fonamentades, però per una qüestió metonímica d'identificació entre elements propers, no? com diem, un plat que estava exquisit. El plat no estava exquisit, El que estava exquisit és el contingut del plat. Des d'aquí, per identificació de l'autor i l'obra, podem arribar a dir això, tot i que les teories en si mateixes només poden ser això, fonamentades, febles, etc. Però la masculinitat no es pot pronunciar sobre opcions ideològiques. És com si tu diguessis una bondat pro-palestina. I bondat i pro-palestí són termes que tenen una, avui dia, gran acceptació social. I podria tenir la temptació d'ajuntar-los. I seria una cosa molt positiva. Però no vol dir res. No té cap sentit. El mateix, doncs, masculinitat feminista. Algú ara aquí podria dir, home, però ara t'estàs posant molt tiquis-miquis, ja s'entén el que això, cap on vol anar, o què vol dir. Sí, sí, però és que és el lema central de la campanya. I repetit moltes vegades. Què passa? Si comencem a difuminar, a barrejar, a esborrar les normes de construcció lògica dels discursos i sense manies, fent servir allò que creiem que sonarà bé a les orelles dels interlocutors, allò que tindrà bona acceptació per part del públic, al cap de poc temps què passa? Que ja no sabrem ben bé de què estem parlant. Si només pensem en que en allò que soni bé, a la llarga o a la curta, ens trobarem amb el populisme més desfermat. Si renunciem a anàlisi, reflexió, crítica, coherència, hi ha una altra forma habitual de relacionar-nos entre els éssers humans. Quan abandonem el discurs coherent, doncs hi ha una altra forma que és molt freqüent i molt antiga, que és la força bruta. I una cosa semblant, ja que estem en aquest terreny i ens... per què no posar-se amb més camises d'onze vares, ens passa amb el propi concepte de feminisme, davant del qual doncs he de reconèixer que també em sento una mica com desorientat. Si anem als orígens, el concepte de feminisme semblava bastant clar. Era el conjunt de reivindicacions sobre la igualtat de drets entre homes i dones. Exemplificat, per exemple, en el dret al vot, que té l'exemple històric conegut de les sufragistes angleses, etc. Caldria destacar que d'un bon moment s'usa el genèric de femení i no de dona, amb la qual se suposa que es volia fer referència a la qualitat que se suposava que definia les dones, la feminitat, per referir-se a la dona. Aquí vam trobar amb una primera dificultat des del punt de vista de la història, de l'itinerari històric, perquè aquesta definició tan clara de feminitat, la pròpia biologia la va començar a qüestionar quan ens va informar que tots tenim caràcters sexuals secundaris tant femenins com masculins i que només hi ha una diferència en que quins es desenvolupen més o menys, però que, esclar, aquí sempre hi ha la... la cosa aquesta, bueno, i pot ser que s'hagin desenvolupat una mica. I... per tant, primera, diguem-ne, erosió amb aquest concepte que era tan clar. Una segona dificultat a la claredat d'aquest concepte va aparèixer quan la qüestió del gènere va començar a ser una opció políticament rellevant. Hi ha un moment en què les qüestions relatives al gènere, que hem de, més o menys, tenir en compte que són tot allò que s'atribueix a cada sexe des del punt de vista cultural, allò que se suposa que li pertoca i que es transmet socialment, això va començar a ser discutit i discutible. La sensibilitat, la barroeria, l'instint maternal, l'agressivitat, si els nens han d'anar blaus i les nenes rosa... tot això són clarament qüestions culturals, vinculades al sexe, però que depassen, evidentment, la qüestió biològica, etc. Des del punt de vista històric, són molt canviants, perquè allò que en una època és un tret diferencial del gènere masculí, en una altra època pot ser al revés. Tenim un exemple històric molt destacat, que és un retrat famosíssim de Lluís XIV, el rei Sol, que apareix, ja tot ell... molt solemne, amb uns grans mantells vestits, i se li veuen quasi bé completes unes cames molt finetes, amb unes fines mitges de seda que la recobreixen, i unes sabatetes de taló amb un llacet.
Amb una llaçada, no?
Amb un llacet, i ell avança la cama. Bueno, ensenya cuixa com les vedets del Molino. I, a més, amb una gran perruca i maquillat. És a dir, avui dia pocs homes estarien disposats
homes
a acceptar que allò és una mostra de masculinitat. I estem parlant de l'home més poderós de l'època, que segurament no estava disposat que es posés en entredit la seva masculinitat, és a dir, el seu poder. I avui, en canvi, ho veiem d'una altra manera, totalment diferent. Les qüestions de gènere, doncs, són molt canviants al llarg de la història. Per exemple, les faldilles sempre han anat vinculats al sexe femení, però, i fins i tot ha estat una de les primeres reivindicacions feministes, poder vestir pantalons, etc. Però al llarg de la història les faldilles han estat usades pels més ardits guerrers de tots els temps, els romans, per exemple, o, per no parlar dels tòpics escocesos. Per tant, les qüestions de gènere van canviant, són relatives històricament.
Passen modes, també.
Però hi ha un moment, cap a segona part del segle XX, que en el món intel·lectual es queda perfectament clar que tot això, les qüestions de gènere, són artificials, construïdes, no naturals, i que cal que les superem. Per tant, que ja no poden anar, no poden ser usades com a definició de res. A partir d'aquí, els que volen mantenir una discriminació clara entre sexes giren de nou cap a la biologia, i durant aquest temps la biologia també ha fet un canvi important a l'hora de definir les espècies, perquè de l'aparença externa van anar cap a l'interior, i en lloc de descriure el que les característiques dels individus, no, anaven a veure quina era la seva estructura íntima, l'estructura genètica. I, per tant, doncs, en el cas dels que volien aquesta definició estricta, també van anar a l'estructura genètica dels individus. I a partir d'un moment determinat, es va considerar que eren homes els que tenien un parell de cromosomes XY i dones els que tenien un parell de cromosomes XX. I això, aquest criteri biològic, semblava tancar el debat de forma definitiva i per sempre. Però no va ser ben bé així. I tot plegat va venir de la mà de la transsexualitat. Entre les dècades dels 60, 80, 90, hi va haver una evolució. Els individus trans van anar passant d'una certa marginalitat, allò arraconats en el món de l'espectacle, quasi bé, els drag queen, etc., a prendre una importància creixent com a testimonis qüestionadors d'aquella suposada intocabilitat del criteri biològic. Era evident, deien, que la biologia havia comès molts errors, que havia comès errors, perquè ells, elles, se sentien homes, dones, tancats en un cos de dona-home, i reclamaven el seu dret a poder viure plenament la seva masculinitat, feminitat, més enllà de la cotilla biològica en què es trobaven tancats. No farem ara, no resseguirem les vicissituds del fenomen trans, que continuen, però perquè m'interessa destacar que a través d'aquesta escletxa arribem a un punt culminant d'aquesta trajectòria que estem dibuixant. Hi ha un moment en què es passa de posar l'èmfasi en el gènere com a construcció cultural a posar també l'èmfasi en que no només el gènere és una construcció cultural, sinó que també el sexe és una construcció cultural.
Quina diferència hi ha?
Home, que el sexe estava definit biològicament, no culturalment. En conseqüència, si ser home o dona no és una qüestió determinada biològicament, sinó culturalment, és a dir, que és una determinació cultural, doncs cal desempallegar-se d'aquesta imposició. Al final, l'únic que compta, l'únic que és vertader, no és XX o XY, sinó si jo em sento home o dona. I a partir d'aquí, la resta de la gent ha d'acceptar i tractar-me en funció de la meva decisió subjectiva. Això a nivell privat es pot assumir fàcilment. L'altra qüestió és quan això es trasllada a l'esfera pública o a la llei. Aquí algun problema ens hi trobem. Però parlarem. A partir d'aquí ens trobem amb alguns casos, per exemple, com a veure un nadó i a dir, oi, que mono que és, o que simpàtic i despert que està, si no és gaire mono. I arriba un moment que fem la tòpica pregunta. Ah, i així, doncs, què és, nen o nena? En alguns casos, els progenitors, de l'escripció sexual que sigui, es tomben, es miren amb una certa commiseració. Vaya boomer antediluvia. I responen així, com ben d'explicar coses evidents. No ho podem saber. Ja ho decidirà quan sigui gran. A partir d'aquí, algunes perplexitats sobre el tema. La primera, la divisió que sembla irreconciliable en el món feminista. Algunes feministes es neguen a acceptar la competència d'antics homes en el seu terreny només pel fet que ara se sentin dones. I en tenim un cas recent, molt, molt recent i molt transcendent. El Tribunal Suprem del Regne Unit ha conclòs que quan la llei britànica utilitza el terme dona es refereix al sexe biològic d'una persona i, per tant, deixa fora les transsexuals. Un certificat de reconeixement de gènere no canvia el sexe d'algú que està associat a la condició en el moment del naixement. I com és que tenim aquesta sentència? Va haver-hi una denúncia d'una d'aquestes societats mafioses de dretes que aquí coneixem tan bé com Abogados Cristianos o coses d'aquestes? No. Resulta que va ser un grup de feministes escoceses, For Women Scotland. I per què van fer aquesta denúncia? Per una qüestió d'interessos econòmics. Van denunciar, davant del Tribunal Suprem anglès, una llei del govern escocès del 2018 que buscava incloure les dones trans en la quota per aconseguir la paritat home-dona en els consells d'administració d'organismes públics, el que constituïa, en la seva opinió, un cas descarat de competència deslleial. Susan Smith, que era la portaveu, afirma que les dones ara estan protegides pel sexe biològic. El sexe és real i les dones poden estar segures que aquells serveis i espais designats específicament per a les dones són per a les dones. Tenim un problema, doncs. Traspassar el terreny legal, aquella tan bonica decisió subjectiva de si em sento dona o home, té algunes contraindicacions. Algú pot veure's perjudicat.
El terreny esportiu també passa exactament el mateix. El
terreny esportiu passa exactament igual. I per què es dona el conflicte? Doncs perquè hi ha un tractament estadístic per les drets de les dones. O dit d'una altra manera, a partir de l'acció del feminisme, s'han establert privilegis. I quan hi ha privilegis, és normal que hi hagi baralles per mantenir l'exclusivitat dels privilegis, perquè si no són exclusius, no són privilegis. A partir d'aquí em pregunto, té sentit avui continuar mantenint un tractament específic dels drets de les dones? O hauria el feminisme de reivindicar els drets humans universals que s'apliquin a tothom, com ho feien al començament? Ja sé que s'alega la minorització històrica, les circumstàncies contextuals que ho fan molt difícil d'aplicar, però, clar, hi ha un altre problema afegit, amb el qual, diguem-ne, la perplexitat, diguem-ne, s'aprofundeix. Perquè, siguin drets específics o no, si acabem de negar, i això és un dogma, no?, per una part important del feminisme, del moviment LGTBIQ+, per aquesta part de la intel·lectualitat que podríem sintetitzar com a woke. Si acabem de negar l'existència del gènere, que el gènere és una invenció, un constructe heteropatriarcal capitalista, com a partir d'aquí llavors podem demanar o fonamentar una reivindicació damunt d'algo que no existeix o que denunciem que és un invent per sotmetre'ns i tenir-nos controlats. La cosa...
M'explota el cap.
Complicat, no?
Sí,
és molt complicat. Aquest problema el vam veure en un programa anterior, justament parlant de les avantguardes. Quan un revoca totes les convencions, et quedes en el buit, en el sense sentit. Què va passar en aquell moment? No, tot és art. Un urinari és art. Doncs art no vol dir res. O bé, estableix unes noves convencions a partir de les quals sabem que aquell urinari és art perquè tenim aquestes noves convencions. Però llavors ja tenim unes noves convencions. I aquí anem a parar una altra de les paradoxes o problemes en què jo em trobo quan m'introdueixo o analitzo aquestes... totes aquestes qüestions, perquè un dels, de les crítiques o dels qüestionaments més abrandats que fan des d'aquest món, aquest univers, woke, LGTQ, etc., és la crítica de l'essencialisme i la generalització injustificada. S'han de denunciar tots els essencialismes, totes les veritats establertes que no són sinó constructes culturals. Però a la vegada, la seva veritat resulta que no té a veure amb cap essencialisme. Llavors jo em pregunto, d'on ve? És revelació divina? O és que han trobat la pedra filosofal intel·lectual d'una veritat absoluta no essencialista? El mateix em passa amb les generalitzacions. Si tu se t'acut afirmar que tots els islamistes són uns integristes radicals, la condemna a l'anatema és automàtic i sense misericòrdia, racista, xenòfob, islamòfob. Però, en canvi, des d'aquest univers, tots els mascles són violadors potencials. No em sembla que aquesta generalització sigui més legítima que afirmar que doncs, tots els LGTBI són assassins potencials. Per què? Perquè ho poden ser, evidentment. A més, alguns ja ho han fet, que han assassinat gent. Una és justificada i assenyada i indiscutible i l'altra és una botada. Anem pel mal camí. Hi ha una expressió que casualment aquests dies he sentit en alguns mitjans audiovisuals. Diu, la màxima por d'un home, en boca de les protagonistes, la màxima por d'un home és que una dona el deixi en ridícul. La màxima por d'una dona és que un home la mati. Jo, diguem-ne, no em sento identificat en cap d'aquestes dues. Potser soc un mascle raro. I una última qüestió, que no tindrem temps perquè ja estem quasi fora de temps. Hi ha un element de confusionisme afegit que és que s'identifica la transgressió sexual amb la transgressió política. L'orientació sexual no ha de ser anatemitzada en cap moment, però enaltida. Quin mèrit hi ha ser homosexual? A part de la qüestió que jo hagi estat en un entorn, un ambient que m'hagi pressionat moralment i jo hagi tingut una actitud més o menys valent personalment d'enfrontar-me. Però políticament, quin mèrit hi ha políticament a ser homosexual? Hi ha algun mèrit a ser ros o a ser esquerrà? Això té alguna derivada política? Mira, quan l'esquerra està obsessionada i presonera aquests atzucacs i s'oblida del poder tecnofeudal que ens governa, les coses no van gaire bé.
Anem pel pedregar. Avui sí que és un feinejant d'aquells de recuperar en podcast, escoltar atentament i mastegar-lo. Pere, moltes gràcies per la reflexió incòmoda.
Doncs fins la propera.